Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Benvingut. Hola, bona tarda. Bona
Salvador
tarda.
Guillermo, molt bona tarda, Salvador. Gràcies bona per tarda. Estar amb nosaltres. I la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Bona tarda.
Gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, també. El convidat d'avui és el senyor Carlos o Carles Puig de Travi. Ell és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I molt benvingut al programa.
Moltes gràcies.
Debutes també en el Converses. I esperem del degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya doncs moltes reflexions interessants en l'àmbit econòmic, que és el que vostè coneix molt i molt bé. I la primera reflexió que li demanem és que Catalunya ja té nou govern des d'aquesta setmana, des del dimarts, un govern moderat, amb consellers nous, alguns que continuen, d'altres que són històrics de la política catalana, que tornen a la primera línia de foc. Aviam, del que vostè entén més, que és el món de l'economia, el primer repte que té aquest govern és aprovar els pressupostos de l'any que ve, de l'any 2023, uns pressupostos importantíssims en un moment de crisi inflacionista, crisi energètica, uns pressupostos que han de donar estabilitat al govern de Catalunya. Com ho veu vostè? Han de sortir endavant aquests grans números de la Generalitat? Hi ha d'haver un esforç per part de tots?
Bueno, jo el que primer faria és que li demanaria al govern. És a dir, els pressupostos són superimportants, però ara tenim un nou govern, un govern diferent, amb unes altres circumstàncies. Llavors, és l'hora de demanar. No? Què se l'ha de demanar a un govern? No? Pues jo el que vull demanar és que intentin tindre estabilitat, que siguin molt transparents i, evidentment, treballar, gestionar i col·laborar. Avui dia estem en un món en què s'ha de col·laborar, público privado, però público público i privado privado. És a dir, aquí la col·laboració és essencial i el que no podem fer és estar individualment i no fer les coses en col·laboració. No? Un govern que té que gestionar, recursos públics, llavors això el que implica és que es dediqui, i el que volem d'un govern és no fer les polítiques, orientar-les a ideologia i orientar-les amb gestió. Que això és bastant difícil. Llavors el que té que fer un govern és gestionar, evidentment, el pressupost, com has dit perfectament. El pressupost és superimportant perquè dona les bases amb el que tens que actuar, però una altra banda també és la normativa. La normativa també influeix. Llavors aquí aquest govern també té que pactar lleis, decrets, reglaments que són importants per tindre un entorn estable, no? Però que el pressupost és important, però per què? Jo diria dues coses. El que necessita la societat catalana és transformació, que és evident, i nosaltres estem en un món que l'economia s'ha de transformar, i l'economia catalana, el model productiu, hem d'anar avançant, la digitalització i la sostenibilitat, i dintre d'això està la transició energètica. O sigui, si jo tingués que demanar qualsevol cosa, li diria: escolta, govern, us podeu posar com primera premissa la transformació de Catalunya? I això és el que posaria sobre la taula directament, i més que ara tenim fons europeus que estan orientats a aquests tres aspectes importantíssims. Hi ha moltes oportunitats i no les podem perdre.
Tot això passa perquè és uns pressupostos, no una pròrroga de pressupostos, no, senyor Puig? No?
Sí, és jo crec que si nosaltres anéssim a una pròrroga de pressupostos, pues el que faríem és desaprofitar oportunitats. Els pressupostos que podem tindre ara, per l'any que ve, pues portarien, perquè té un altre sostre de despesa, tindríem més recursos, eh? Llavors els assignaríem a les veritables necessitats que tenim. Aquest és la feina també que té la nova consellera, perquè la nova consellera el que té que fer és assignar uns pressupostos que són expansius, que són expansius per al sostre de despesa, i assignar, això és una de les tarees més difícils que tenen els governants, i sobretot els pressupostos impliquen una política fiscal que avui dia no es pot fer polítiques fiscals generals sense estudiar-les. Les polítiques fiscals, sobretot en temps de crisi, el que tenen que estar és molt orientades a on tens que focalitzar-les perquè tinguis el retorn, i sobretot per cuidar aquelles parts, aquells agents socials que estan més perjudicats. Llavors el que no es pot fer és anar amb aventures, no? Llavors és molt important la política fiscal, que és el que tenen els governs, en temps de crisi, i orientar-la. I això és el que hi ha vegades que costa més, no?
És més mirar cap als ciutadans que no pas mirar cap als interessos polítics, doncs?
Sí, jo, bueno, algunes vegades s'havia dit, escolta, hem de fer més política i menys país, que això ho havia dit alguna persona, i jo crec que ara tenim que fer al revés. Jo crec que hem de fer país i no fer política, no? El problema de moltes actuacions dels governs són que estan focalitzades en ideologia. Ja no política, i tu no pots enfocar polítiques fiscals en ideologia, sinó que has de fer en fets reals, i estar amb el que estàs, no?
Molt bé, paraules demanades, Iva i Salvador. Vinga, Iva.
Doncs jo m'agafo aquesta última reflexió que feia. Diu que demana que es faci política amb fets reals i no amb ideologia. Un dels debats més importants que tenim sobre la taula a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea és el debat sobre la fiscalitat en termes de, sobretot, gravar les grans empreses i els grans patrimonis. Això a Espanya s'ha traduït en una guerra fiscal entre comunitats autònomes amb un fortíssim contingut ideològic. M'agradaria que ens digués com veu aquesta guerra fiscal entre comunitats autònomes, si l'impost de patrimoni s'ha de suprimir a tot Espanya, si s'hauria de bonificar des del govern espanyol, o si té raó, per exemple, el govern de la Generalitat quan defensa mantenir-lo a Catalunya.
Yeah. Hi ha vegades que un diu, t'agraeixo que m'hagis fet aquesta pregunta, no? Pues no sé si te l'agraeixo.
Normalment als periodistes no ens agrada gaire.
No, però anem, mira, jo crec que les reflexions és molt difícil, i hi ha vegades que sapigués l'impost de patrimoni. L'impost de patrimoni té avantatges i inconvenients. És evident que això ja ho diu tothom, i no és una primícia que no està en molts llocs d'Europa. Això ja ho sabem, no? Però jo crec que el que més important és el model fiscal de l'Estat. Això és el que impacta més. O sigui, nosaltres el problema que tenim és que és evident que tenim un model fiscal, que una part de les competències són de l'Estat espanyol i després unes altres que es van traslladant. Llavors això sembla ser que l'enfoc que tenim el que fa és que cadascú que té la seva peça la fa actuar. I el que estem ara és que s'ha fet una sèrie d'accions que el que fa és una desigualtat important, no? Llavors jo no, evidentment, ja no és Andalusia, hi ha 5 o 6 comunitats que estan actuant actualment, perquè hi ha un tema important. Jo crec que és amb la inflació, pues es recauden més impostos, es carrega més, i llavors moltes comunitats estan actuant, baixant IRPFs i fent algunes deduccions i actuant amb l'impost de patrimoni, no? Jo diria que aquestes coses, lo important, a mi el que no em sembla bé és que hi hagi diferències i hi hagi incompetències que el que fa entre comunitats amb desigualtat. Això es tindria que arreglar. És el que, i no tant un impost concret, que el que s'ha de fer és analitzar, mirar si es necessita o no es necessita, té avantatges i inconvenients. Si trobem economistes hi hauran gent que estarà a favor de l'impost de patrimoni i gent que estarà en contra. O sigui que això és un tema que és una mica ideològic.
Però en tot cas estaria a favor d'una harmonització fiscal al conjunt d'Espanya.
Evidentment. Però hi ha un model en positiu que no anem fent lleis, decrets i anar fent trossos.
Cadascú pel seu lloc.
I cadascú pel seu lloc, però un model ja de l'Estat coordinat amb totes les administracions i un model més de futur, no? Un model que tingui el sentit que puguis fer polítiques. Les polítiques fiscals són molt redistributives. Si tenim un model que és un caos, llavors això no... costa més, no? Jo crec que hem de partir i evidentment aquest tema ho hem de solucionar perquè no és bo, no pot ser que nosaltres entenem, o sigui, a Catalunya tinguem una desavantatge competitiva respecte a altres comunitats que poden fer rebaixes, igual Catalunya no les pot fer, hem de mirar com estan els pressupostos. Això és de la consellera, que miri fins quin punt, evidentment, polítiques que poden ser raonables són baixar a l'IRPF, no? Que és evident, no? Això. I per no castigar, mirar quins són els que estan més impactats.
Es podria baixar l'IRPF aquí a Catalunya, senyor Puig.
Sí, sí.
Hi ha marge suficient.
Evidentment. Sí, això s'ha d'estudiar.
Escoltant-li, sembla com si la política fiscal, segons els seus comentaris, necessités una certa centralització en el sentit de marcar una igualtat per tot l'Estat. Això m'ha semblat...
No, jo replantejar el model per intentar que no passin aquestes coses. Evidentment, sempre com tens competències, les comunitats, a més, tenen diferents necessitats. Sempre hi haurà diferències. Això és clar. Però tinguem un model que estigui més estructurat, més modern, i que les diferències que puguin haver estiguin una mica que no provoquin unes diferències tan importants com les que hi ha ara.
Això és el que podem reclamar d'Espanya respecte al conjunt d'Europa, no? Que si a la resta d'Europa no hi ha impost de patrimoni, no sé per què el tenim aquí, no? Però jo vull entrar en una altra qüestió, perquè el Fons Monetari avui, el dimarts passat, el dimarts d'aquesta setmana, millor dit, ha insinuat que la recessió agafarà més força als països desenvolupats i ha insinuat que inclús en el cas d'Espanya el creixement serà de l'1,2%. Vostè creu raonable amb aquest escenari, i que parlàvem ara de pressupostos, que el govern espanyol dediqui i faci nous impostos o pugi impostos, des de impostos a l'àmbit de la banca, impostos tipus Robin Hood, no? Impostos a la banca, impostos a les elèctriques o altres figures, com és, a part d'existir el de patrimoni, inventem un de nou.
Solidaritat, no?
És el de grans fortunes, o no sé com li han dit.
No, el de solidaritat.
Jo crec que no és el nom oficial, és de grans fortunes, segons. I de solidaritat és l'addicional que faran pagar a les cotitzacions a la Seguretat Social amb els trams alts. És el moment, en un període recessiu, per pujar impostos, en definitiva?
Vale. Salvador, bueno, a mi m'agradaria parlar, si et sembla bé, abans d'entrar en el tema impositiu, que ja et dic que, evidentment, les polítiques fiscals, et diré una cosa, per buscar estabilitat han de ser predictibles. És a dir, la gent no pot estar aquí pensant que demà en vindrà un nou impost i demà passar un altre. Llavors això és el que crec que no està bé. Però si vols tornem, però m'agradaria veure una mica el context on estem internacional, si us sembla bé, una mica el context econòmic per mirar on estem avui, no? Una mica el context internacional, el consens que hi ha, hem de parlar primer de Xina, no? Perquè no és tan dolent com sempre el moment econòmic que estem vivint, no? Perquè tenim algunes externalitats positives, Jo diria, Xina, com sabeu, ha estat bastant temps amb el tema del Covid tancat, ha tingut la crisi del sector immobiliari, que això és important, però, i a més, Xina és un país que té que fer una transformació importantíssima perquè és un país amb problemes de contaminació i tal. No? L'avantatge és que Xina crec que anirà cap endavant i això és una ajuda important pel món nosaltres perquè entra en un moment en què Europa va cap avall. Llavors el món és globalitzat i llavors si tenim la sort que Xina vagi cap amunt, això el que farà és no fer la baixada econòmica d'Europa tan gran, no? Això és un bon context, i això és importantíssim, no? I sobretot que Xina ha de fer la transformació de la seva economia i fer-la més neta, no? I de fet, doncs, les expectatives de creixement de Xina són importants i això ens impacta. És a dir, que el context internacional no és tan dolent. Ara anem als Estats Units, Els Estats Units, com sabeu, tenen un problema d'inflació, han fet polítiques monetàries agressives, però sabeu perfectament que les polítiques monetàries agressives triguen molt en donar l'efecte, estan de 12 a 18 mesos, no? El que es preveu als Estats Units és que entri en decreixement la segona part de l'any que ve, del 2023, ara s'anirà aguantant, llavors, però als Estats Units, o sigui que tindrem pujada a Xina, una mica de desaceleració als Estats Units a partir del segon trimestre de l'any que ve, però no serà molt forta, i evidentment la desaceleració és per les polítiques de caràcter financer tan restrictives, no? Llavors anem a Europa. No? Europa, que és el que ens afecta, no? Europa és evident que estem amb trimestres i fruit principalment, sabeu que igual les previsions d'Europa era créixer l'any que ve el 2%, això al juliol s'ha trencat i principalment pels preus de l'energia, això ha canviat les previsions, llavors estem en un context de desacceleració i que el que tenim que fer és pues, intentar sobretot tindre cura de les polítiques fiscals perquè les polítiques, diguéssim, financeres i d'actuar sobre el tipus d'interès ho està fent bé el Banc Central Europeu. Això és evident, a més no ens podem passar de frenada perquè nosaltres el que tenim és una inflació d'oferta i no com als Estats Units, que és una inflació de demanda, no? Llavors, a l'entorn europeu pues serà ralentització, un creixement que igual serà, igual si tenim sort, serà un 1% de tot la Unió Europea l'any que ve, i esperem. Un escenari dolent seria de créixer un 0,5, però aquest és l'entorn, no estem ara en una crisi del Covid ni una crisi del 2007, l'entorn és aquest.
I com ens afectarà a nosaltres?
I ara anem a Espanya. Ara anem a Espanya. És que es baixi, avui dia el món és molt globalitzat i els impactes són... Què estem a Espanya? Jo diria que estem en un moment en què a Espanya estem amb el costat bo. No hi hem estat mai. No hem estat mai a les crisis del 2007, estàvem dintre. A les crisis del Covid, dintre, ens impactava amb el tema turístic, és evident. Nosaltres hem estat dintre i en una posició dolenta. Amb aquesta crisi no estem tan malament. Hi ha dos cantons, estem amb el bon. Per què? Estem lluny de Rússia. No tenim problemes d'abasteixement de gas, sí que pujarà el preu, no? I a més, nosaltres hem patit una crisi de Covid, de turisme, però el turisme s'està revitalitzant, s'està revitalitzant els sectors serveis i l'impacte, evidentment que tenim un impacte d'indústria, però no és el mateix com altres països de la Unió Europea, no? Llavors aquest és evident, a més nosaltres partim d'un creixement d'aquest any que serà del 4,6, no es baixa de 4,6 a menys 2, o sigui que no és així. Llavors a Espanya jo crec que ens podem sortir molt bé, i de fet les previsions ja ho sabeu perfectament, hi ha gent que diu que el 2023 serà l'1,4, el govern diu el 2,1, però aquest és l'entorn que estem. O sigui, no tenim que fer i criticar el que estem o dir, escolta, estem molt malament. Home, és evident que estem en una situació de crisi, però que estem molt millor que altres països de l'entorn on estem per les circumstàncies especials d'Espanya.
Tota la inflació que tenim.
Bueno, però la inflació s'ha de lluitar, és una inflació que aquesta inflació ve una mica per les cadenes d'abastejament i una mica que ve per el preu del gas, però això és així. Però sabeu que les previsions d'inflació doncs per l'any que ve seran al voltant del 5%, i totes les previsions, que és el que tenim que fer i treballar, per això ha de treballar Europa, he de treballar el govern de l'Estat i hem de treballar nosaltres a reduir la inflació, que els objectius del 2024 és anar al 2%, que no sé si ho aconseguirem, però ho hem d'aconseguir. I una altra cosa important és saber, perquè la inflació, si tens una sèrie de variables correlacionades, tindre una inflació del 2% no és dolent. Jo no sé, jo prefereixo tindre una inflació del 2% que no està al menys 0,5 o al 0. La inflació és important i sobretot en països com el nostre que té deute, i fa pagar la, o sigui que està una inflació 2-3% no és un problema, el que no podem estar, inflacions del 10%, inflació del 5%, això no vol ningú, però que hi ha vegades que estem acostumats a viure amb uns indicadors d'interessos amb mero 0,5, la inflació 0, escolta, això no és, que això no és,
llavors, ni una cosa ni l'altra,
pues si l'any que ve estem en una inflació del 5% i tenim que reduir 2, reduir la inflació en casos de demanda costa més, depèn com tinguis, com estiguis i com tinguis les circumstàncies, que no reduir amb oferta, perquè oferta són casos concrets i llavors tenim que anar a l'arrel.
Valero.
Sí, jo li voldria preguntar, perquè hi ha alguns economistes que plantegen que la situació és d'estanflació, un estancament amb una inflació moderada en el sentit del 5%, però durant molts anys, no un any, i per tant aquesta crisi no serà molt profunda, però sí llarga en el sentit d'inflació. Això creu que aquesta visió és encertada, perquè sembla que totes les variables no almenys a Europa,
Jo et diria que nosaltres no veig que hi hagi una crisi i un decreixement econòmic generalitzat. De fet, va sortir fa poc una consulta que van fer a 1.300 directius de companyies molt grans al món, de més de 500 milions, i les expectatives, moltes són americanes, les expectatives d'aquests empresaris són, evidentment, patirem uns semestres que són els que venen, però molts no es plantegen ni reduir la força de treball, molts pensen que l'any que ve tindrem un nivell d'activitat superior, inclús que el 2023 continuaran contractant gent, o sigui, això són les expectatives que té el món empresarial, per això no ho veig. Jo una estanflació que vol dir inflació i decreixement persistent, això és descartable. Sí que diré una cosa, mira, nosaltres estem en una situació que és difícil, però que no, el que no està afectant a el que seria el món financer com altres crisis. Si això ho controlem, no hi haurà aquesta situació que tu dius. Però si això ja comença a tornar amb una crisi financera, llavors això seria, però això no és previsible ni està sobre la taula. O sigui que jo aquestes prediccions no les comparteixo.
Iva.
Sí. Li volia fer una altra pregunta, però primer m'agafo això que deia. Fins i tot en el cas que continuï la crisi derivada de la guerra a Ucraïna i, per tant, la crisi de les energètiques, ho dic perquè els grans bancs estan bastant exposats a les grans empreses energètiques en funció de que continuïn pujant. I sé que són anàlisis que van molt lligats a l'economia i la política, però em sembla que sempre és així. Estem veient que els preus de l'energia continuaran sent molt alts. De fet, aquesta setmana hem vist un pacte entre Aràbia Saudí i Rússia per mantenir molt alt el preu del petroli. En aquestes condicions està garantida la salut del sistema financer?
No, home, jo et contestaré coses que poden passar. Passarà el que tingui que passar. Jo diria que avui Europa...
No ha portat la boleta.
Pitonissa no ho és encara, no?
No, però el que tingui, però és que això és no, així, broma, no? Broma. Tu saps que John Maynard Keynes, si hi ha 10 economistes, cadascú té una opinió i Keynes tenia dues. Llavors mai, sempre l'encertava, no? I l'adivinava, no? Llavors, no, jo el que et vull dir és que jo crec que Europa està fent els deures. Jo no veig que està fent el veure si sobretot amb el control energètic. Jo crec que el que s'està fent i que és reduir el consum. Si tu em deies, jo què demanaria? No tindre un hivern molt dur? Jo sí que ho demanaria. Intentem no tindre un hivern molt dur. Però
I a qui
jo
li demanem que, això?
A qui li demanem això? Ja saps,
Això és com un mirable.
El dòlar té 10 per allà. El 10, doncs gràcies, li demanem a 10. No? Però que jo crec que el que està fent Europa és el que té que fer, i jo crec que la intenció i el que tenim que anar és a controlar el preu de l'energia, però el problema d'aquí és que això és un... Ara tenim un xoc a curt plaç, però que a mi el que em preocupa més és el mig i el llarg, i sobretot a Espanya. O sigui que ara tenim que anar a lluitar amb el curt plaç, però a mi em preocupa com lluitarem al mig i al llarg plaç, i que això és el que he dit al principi de lo que és la transformació energètica que té que tindre Europa i sobretot nosaltres. Jo crec que les mesures s'estan prenent. No veig una, jo avui per avui no veig un escenari financer d'un problema financer com l'he dit que ens portaria a una situació més dolenta. No ho veig.
I aquesta transformació que parlava, transformació energètica, però on passa per les renovables, energia nuclear, el MidCat, però quins serien els tres titulars d'aquesta transformació?
La transformació, això és una carrera de fons. I el que és una carrera de fons,
el problema el tenim ara.
No, home, l'objectiu és anar a energies verdes i arribar al 2050 amb un efecte que no sigui impactant, i llavors és el que hem de fer. El que passa que això és un tema d'any per any i nosaltres anem en retras, i sobretot a Catalunya. Llavors, què hem de fer? Pues aquí és molt difícil, i aquí és d'on els governs i amb el govern de l'Estat tenen que col·laborar, i sobretot amb el sector privat. La transició energètica no es pot fer des del govern, s'ha de fer amb el sector privat, perquè la majoria de transformació té que tindre inversió privada, però per haver inversió privada tens que tindre les condicions de seguretat i que t'ofereixi al país, que perquè els diners tenen molta por. I llavors el que tenim que fer és fer un marc regulatori i un marc estable que protegeixi la inversió, perquè si no, no ens en sortirem.
Escolti, Catalunya és la comunitat que menys molinets té.
Sí, sí,
per dir que no tenim cap, pràcticament. No,
de fet,
la resta d'Espanya ja està ple. I aquí què? Què estem fent aquí? No estem perdent el temps, lamentablement, no?
Aquí tenim un recorregut que ja anem enredarits i el que hem de fer, doncs, el govern actual, hem de demanar que això s'acceleri. De fet, nosaltres treballem molt des del Col·legi d'Economistes amb el Col·legi d'Enginyers aquest tema. Hem fet amb ells pues, un informe que el que fa són els passos que tenim que donar a curt, a mig, a llarg termini, i escolta, això és anar seguint una fulla de ruta, bueno, no estem bé.
I que els ecologistes posen una mica de seny també, no? Poder, a vegades, amb aquest tema.
Sí, home, intentem.
Cal demanar-los una mica de...
No, s'ha de debat
de l'esquerra.
Voler ser molt ecologista, però després no tindre el molinet al costat. Això és impossible.
El que és paradoxal en aquest sentit és que a Espanya les comunitats que més energia renovable produeixen són les més pobres, la qual cosa vol dir que fins ara no ha estat tan negoci en la producció d'energies renovables. Què és el que s'ha de canviar en aquest sentit?
No, és negoci. Jo crec que les energies renovables es posen on es tenen els permisos i on tenen... Llavors,
i hi hagi vent.
Aquí tenim l'Empordà, que hi ha molt vent a l'Empordà.
Llavors, jo crec que aquí el que hem de fer és plantejar-nos què tenim que fer i sobretot facilitar a la inversió. De fet, la Generalitat tindria que treure una llei de transició energètica, l'Estat també l'està fent, però el marc regulatori és important, però aquí l'important també és que aquí intervenen totes les administracions, no? I fer agilitzar, jo crec, que els projectes. No es poden paralitzar alguns projectes que són importants, perquè llavors els inversors pues, el que fa és que van a un altre lloc.
Canvia,
I això és lícit.
I perdem oportunitats. Em deixes un moment, Juan Carlos, escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb Juan Carlos Valero, el Salvador Guillermo, la Ivanguera i avui el senyor Carles Puig de Travi, que és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Valero, ara sí va. Vinga, pregunta.
Sí, no, amb el projecte MidCat, que bueno, tant Alemanya com Espanya estan a favor, França és una mica reticent, però tenim el territori, a Catalunya tenim opositors. A Catalunya hi ha molta oposició per instal·lacions eòliques, per instal·lacions de plaques fotovoltaiques, per un tubo que passi per torres d'alta tensió, etc. Aquest és el veritable problema al territori, que no hi hagi un govern que governi.
Bueno, jo crec que això és un fet. O sigui, no s'han posat plantes fotovoltaiques, no s'han posat molins, llavors no s'han posat i així estem, no? Llavors això hem de canviar, perquè si no no farem el que tenim que fer. El MidCat, pues, jo crec que l'hem de connectar. Ara el que tenim que fer és convèncer els francesos. Jo crec que el més important és convèncer els francesos, i que és dur, que ja ho sabem, i això és el més important. A veure si ens ajuden els alemans i anem cap aquí. Però que hem de canviar la mentalitat per entendre. Nosaltres no podem fer una transició energètica que afecti el consum ni dels particulars ni de les empreses. O sigui, que hem de fer una transició energètica que sigui estable, i per fer-la estable hem de començar ara, i si no comencem no arribarem.
Salvador? O si no, li pregunto jo, que a mi m'interessa un tema que després... Bueno,
comenta després.
No, jo li vull preguntar al senyor Puig pel tema de les pensions. Què ha de patir amb el tema de les pensions? La gent que té ara 30 anys, els que tenen 50 anys, els que tenen 50 anys encara rascaran alguna cosa, els de 30 més val que es vagin preparant alguna altra solució?
Mira, vinga. Una mica... anant amb la pregunta del Guillermo que me l'havia fet abans i no li he contestat. O sigui que jo crec que les polítiques fiscals que té que tindre a l'estat espanyol, he dit que han de ser predictibles, no es pot. A mi em dona la sensació que avui dia pues, les fem una mica arbitràries i sense planificar, no? Perquè això, com tu has dit, pues ara fem 10 mesures noves que entren, llavors un diu, escolta, però què passa? L'important és consensuar. Jo crec que les polítiques fiscals avui dia tu no et pots arriscar. Primer, totes les polítiques fiscals s'han d'avaluar, hem de tindre l'avaluació de la gestió pública i llavors no es pot fer que estar en una taula i dir, pues ara faré un nou impost. Això no es pot fer. Això no es pot fer, no? Llavors, en aquest sentit, jo diria que, a més, a nivell macroeconòmic i a nivell d'estat, les polítiques fiscals han de tindre en compte, i avui dia, els grans problemes que tenim, no? Primer, que la fiscalitat s'ha de fer perquè hem d'emprendre reformes estructurals i hem de tindre els fons i facilitar les reformes estructurals. Segon, nosaltres tenim que tindre polítiques fiscals que no ens donin un dèficit permanent, que és el que tenim sempre. Llavors això es canvia tenint polítiques fiscals, no? El que tenim que tenir, polítiques fiscals que també no ens facin pujar la deuta pública. Tenim que tindre polítiques fiscals que tinguin en compte les pensions, que és el que em preguntaves, sí. Però tenim que tindre polítiques fiscals que tinguin en compte la piràmide de la població, que també afecta. Llavors, quin és el tema? Jo crec que això són temes que no es poden improvisar. Amb el tema inclús de la pujada de les pensions i tots aquests temes que s'estan els sous dels funcionaris. Jo crec que el pacte de rentes és un tema importantíssim. En aquest sentit, jo crec que s'ha de posar tot i pactar-ho en conjunt. Això és importantíssim perquè una política fiscal ha de ser ben redistributiva, ha d'impactar els agents que estan afectats. I llavors jo crec que això tenim que avançar. A mi em sembla que els pressupostos de l'Estat aquest tema tenia que estar més pactat, més parlat i més consensuat.
Com el pacte de rendes que s'ha parlat ara, Iva.
En aquest sentit, jo no sóc cap experta en sistemes de finançament de pensions, però no sembla molt raonable una societat a la qual, i ho hem vist amb la crisi financera del 2008, al final els espanyols han hagut de treballar moltes vegades, han sobreviscut econòmicament gràcies a les pensions dels seus pares i avis. Quan les pensions sostenen els treballadors, no sembla molt raonable, no? Hauria de ser al revés. S'ha invertit la piràmide fins a un extrem poc sostenible.
Sí, home, sí, això és així, és a dir, aquí sabem que el jovent pues, no, hi ha vegades que no té el que desitja, no està...
Fins i tot els sous són molt més baixos que els sous de fa 15 anys.
Bueno, tu saps que nosaltres igual vam tindre més oportunitat quan iniciaven la nostra carrera professional, igual vam poder accedir a la vivenda i amb unes condicions econòmiques millors, avui dia no es donen. Això ho hem de canviar. Llavors, els temes de les pensions i això, jo diria que, i això sí que és important, les pensions és un problema important del país, no? I el que és, llavors, i preguntar, per exemple, bueno, hem pujat al 8,5, o això s'ha de fer en conjunt. Jo no podré opinar d'una política individualitzada si no tinc el conjunt. A mi em sembla, jo crec que que es tenia que haver pactat en conjunt, pensions, funcionaris, empleats, parlar amb els patronals i tots els agents socials, i arribar a un acord consensuat, que això que és com funcionen les polítiques, no? I sobretot ser transparent, no? A mi em sembla que la transparència comunicativa dels pressupostos de l'Estat, pues, on es troba mesures de cop i volta. Llavors jo crec que no estan consensuades, no estan parlades. Llavors jo posaré un exemple, per exemple, d'una política, que és l'impost de begudes
sucrades.
Això que sabeu que va tindre molt ressò, però resulta que es va fer des de la Generalitat amb un procés d'avaluació de política pública ben feta. I avui dia no es parla d'això. I aquesta política que va ser molt criticada ha donat els efectes, i ha sigut bona, no? Llavors jo, aquest és un exemple de totes les polítiques que fan els governs, que el que tindrien que fer és consensuar-les, i no es pot sortir un de la nit al dia i dir, pues, pujarem la seguretat social, pujarem les pensions, pujarem els sous dels funcionaris d'aquest sentit. Escolta, i què hi ha darrere?
Això posa en perill el futur de les pensions, aquests
sí,
augments.
Sí, posa evidentment el futur de les pensions, però a més és l'adequada redistribució de la renta que necessitem. El problema no és, clar, puges al 8,5, perfecte, i evidentment això surt d'uns càlculs, però per què el 8,5 a les pensions i als funcionaris menys? Quina és l'adequada política per redistribuir d'una manera correcta la renta i que pugui solucionar els problemes dels més afectats?
Vinga, que ens queda un minutet, Salvador i el senyor Puig. Un minutet, eh?
Pues poca cosa tenim.
Ràpid. Minut.
Bueno, no? Es podria valorar el Premi Nobel d'Economia amb Ben Bernanke, amb l'anàlisi de la crisi financera i el paper dels bancs. Ara no és la crisi financera, no?
És
la valoració del Premi Nobel, en tot cas.
Bueno, han donat tres, no?
Bueno, sí, però no? Pel mateix tema, no?
No, jo crec que jo les aportacions no les he llegit, però a mi em sembla parlar dels efectes de la crisi financera en el món econòmic és importantíssim. Les aportacions dels economistes d'aquest perfil i d'aquesta personalitat són importants, i jo crec que aporten molt a la ciència. Jo no crec que superin a Keynes, que és l'economista millor.
És una referència en Keynes, sempre.
Jo crec que és dels economistes millors. A més, és una persona que diria hem de fer més economia i menys política, que és la base. És una persona que va marxar d'estar treballant pels Estats Units.
Perdoni, però sí. hem de acabar amb ràdio. Hi ha un moment que diuen prou, perquè és l'hora d'arribar a la una del migdia. Arriben les notícies. Carles Puig de Travi, degà del Col·legi d'Economistes, gràcies, bona tarda, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Gràcies a tots vostès.
També al Salvador Guillermo, al Juan Carlos Valero i Ivan Guerra. Tornem dissabte que ve, gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.